Bon dia, què tal? Com va? Com esteu? Començam la jornada pendents un dia més del cel i de la calor. Això ja apareix el dia de la marmota, però també estarem pendents de l'actualitat internacional en aquest dimarts 11 d'agost i sobretot també de tot el que envolta l'eclipsi solar de demà. Avui farà molta calor a les Balears, a màximes que poden arribar a fregar els 38 graus a l'interior de Mallorca. Com podeu veure ja en aquest mapa, tenim avís groc a gairebé totes les illes. Una calor que ens mantindrà i es mantindrà durant els propers dies i que avui fa que tinguem aquest avís groc actiu de l'AEMET, especialment a l'interior de l'illa de Mallorca. I precisament demà serà el dia gran de l'eclipsi solar. Les forces de seguretat preparen un dispositiu sense precedents a les Balears per gestionar les grans concentracions de persones que s'espera que hi pugui haver a diferents punts de les Balears. La Guàrdia Civil, la Policia Nacional i també els bombers reforçaran els seus efectius, especialment a Mallorca i especialment també, o concretament també, a la Serra de Tramuntana. Hi haurà també agents de paisà per prevenir furts i altres incidents. Pendents, per tant, del temps, de la calor, del cel, de l'eclipsi, però, òbviament, i també és notícia, una malaurada notícia que ens arriba des de Colòmbia, on un terratrèmol ha sacsejat l'oest del país i ha deixat, de moment, una xifra de 132 morts i 570 ferits. Maria Antònia Esquines, bon dia, com va?
Molt bon dia, Joan. Així és, hi ha desenes d'edificis col·lapsats i hospitals desbordats. Les tasques de recerca de supervivents continuen, tot i que ara són allà a les 2 de la matinada. L'epicentre, de fet, s'ha situat a San José del Palmar, però una de les zones més afectades és Pereira, on hi ha al manco 60 víctimes mortals. També Cali ha patit aquests efectes del sisme.
El comunicador i company d'aquesta casa, Miguel Ángel Ariza, viu allà des de fa un temps i ens explicava ahir vespre com ha viscut ell aquest terratrèmol.
Bueno, ara ha estat un ensurt molt gros, eren les 7:34 minuts de matí, jo me trobava en aquells moments berenant i mos ha assustat moltíssim perquè ha començat d'una manera fluixeta. La peculiaritat que ha tingut aquest terratrèmol és que ha començat molt fluix i ha anat de menys en més en molt poc temps i ha durat molt de temps, ha durat un minut i pico. Han tingut estructures que són les més velles que hi ha aquí a la ciutat de Cali. Són 20 estructures que han col·lapsat. Allà on tinc el meu apartament és una zona nova i ja són apartaments antisísmics i estan preparats per aquest tipus d'ensurts. Els han evacuat, no han pogut entrar dins les cases fins que ha passat una hora per si hi havia rèpliques.
Mallorquins residents a Colòmbia i també colombians residents aquí a les Balears. A l'informatiu matí els nostres companys han entrevistat avui a Juan Pablo Blanco, colombià, com deien, resident a Mallorca i director del diari Baleares Sin Fronteras. Diu que la comunitat colombiana ja frisa de poder enviar ajuda al seu país.
Esperemos que sea así porque pues ya hay gente que está llamando al periódico, nos está tocando la puerta a ver qué iniciativas se van a tomar. Pero también, obviamente, no se trata de ayudar por ayudar, sino que priorizar por las necesidades, ¿no?
Com dèiem, òbviament estarem pendents d'aquesta notícia internacional que ens arriba des de Colòmbia, però també mirarem cap al cel amb una advertència als qui vulguin veure l'eclipsi de demà. Circulen ueres de sol per veure l'eclipsi falsificades que poden posar en risc, Maria Antònia, la salut, la nostra salut,
sí,
els nostres ulls.
Joan, se n'ha d'anar molt alerta, ja que l'Associació de Consumidors Consubal demana comprar-les només en establiments de confiança i comprovar que compleixin la norma de seguretat corresponent. Així tot, ja varen parlar i amb Maria Ferrat, farmacèutica, que va parlar amb nosaltres i va dir que no queden ulleres a les farmàcies i ja no n'arribaran per demà.
Parlarem avui de l'eclipsi, parlarem també d'aquest eclipsi, però ara el deixem una mica de banda i seguim parlant de salut. Salut ha detectat aquests dies un brot de xarampió de la rosa, que la coneixen també de manera col·loquial a Mallorca, amb 6 casos confirmats.
Cap dels afectats ha necessitat hospitalització, però la conselleria ja ha activat un protocol de vigilància davant la possibilitat de que apareguin nous contagis. 5 dels 6 casos corresponen a persones que no estaven vacunades. Salut insisteix, per tant, en la importància de mantenir una cobertura vacunal elevada.
Farem tertúlia d'actualitat avui amb Elena Ballestero, amb Josep Pons Fraga i també amb Manuel Aguilera. Parlarem també d'una aplicació pels qui vulguin seguir l'eclipsi, de com fotografiar-lo, si és que qualcú vol fer fotos a la Lluna i al Sol. I també parlarem d'altres qüestions referides a l'actualitat. Per a Maria Antònia, avui també tenim frase del dia.
Sí, sí, en tenim, en tenim. La frase d'avui és del poeta persa Muslih ud-Din Sadi, que va viure entre els segles XII i XIII, i diu així: si discuteixes molt per provar la teva saviesa, aviat demostraràs la teva ignorància.
La noche que yo quiero la pasaba yo en tus ojos, acechando algún momento a empezar a hacer destrozos. La noche de improvisar...
Sabeu, Maria Antònia, que avui t'he de dir que tens molt de mèrit d'haver pronunciat aquest nom del poeta persa, molt de mèrit també de sa frase, que m'agrada molt que hagis triat aquesta frase, i també, perquè no, molt agrada sa selecció musical. Però bé, també hem de saber de què parla avui tothom.
Avui tothom parla del preu que ha pagat l'Ajuntament de Londres per la retirada de les obres del Banksy del carrer. Banksy torna a provocar debat a Londres, però aquesta vegada no només pel missatge de les seves obres, sinó per la factura que han deixat els contribuidors britànics. Tres de les seves intervencions més recents a la capital han costat prop de 150 lliures.
150.000?
150.000 lliures,
150,
més de 175.000
no seria...
euros.
Exacte.
Ja no veig aquesta xifra tan elevada que no la sé ni llegir. I són aquestes xifres en tasques de neteja, de manteniment i de seguretat, segons ha revelat la BBC. La més cara és un mural que Banksy va pintar el setembre de l'any passat als Reials Tribunals de Justícia de Londres. I apareixen un jutge colpejat amb el seu martell, a més un manifestant, i a més retirar la pintura i garantir la seguretat de l'edifici d'aquesta que parlàvem ara ha costat més de 85.000 lliures, uns 99.000 euros. Hi ha una explicació de tot això, d'aquests preus tan elevats. L'edifici està catalogat i les autoritats estan obligades a conservar-ne l'aspecte original. Per això, el mural es va denunciar com a danys materials i es va retirar immediatament. La segona gran factura l'ha generada una escultura instal·lada des de l'abril, prop de Trafalgar Square, un home amb una bandera a punt de caure d'un pedestal. El districte de Westminster ha gastat uns 60.000 lliures, que són uns 70.000 euros, en tasques, manteniment i vigilància. I encara, escolteu bé, hi ha un tercer cas. Una garita de la policia convertida per Banksy és una peixera amb piranyes. Retirar-la va costar uns 2.500 euros i, curiosament, acabarà exposada al Museu de Londres. Una paradoxa molt Banksy, que ve a ser art gratuït per al ciutadà, però amb una factura gens gratuïta per a l'administració pública. No sé què n'opines, Joana.
Clar, jo la veritat és que sempre que veig un Banksy me crida l'atenció, sobretot pel seu missatge, no? Crític, clar, polèmic, però clar, després hem de pensar que algunes de les obres, com tu explicaves, els va realitzar edificis protegits,
sí,
per exemple, una església. Evidentment, aquesta que ara veiem en pantalla,
que
aquesta peixera, aquesta garita de la policia de Londres, convertida en una peixera, no fa mal a ningú.
No.
Però, clar, per ventura, a un edifici catalogat, protegit, a una catedral, a una església... Clar, supos que
sí,
aquí hi ha el dilema, no?
És un dilema.
Però,
ja sí, és cert que la gent que fa aquest art, perquè ells ho anomenen així, no van amb maldat. Jo no crec que vulguin fer mal a ningú, però
no,
és vera...
I sobretot que té aquest missatge, sí, sobretot reivindicatiu, polític... és controvertit.
Sí, però evidentment, segons quina façana, nosaltres si veiéssim això a la façana de la catedral d'aquí de Can Nostre, no mos agradaria.
No mos agradaria. Idò, sí, una quantitat ben elevada s'ha hagut de pagar l'Ajuntament de Londres, en aquest cas, per retirar aquestes pintades. Serà un dels temes que abordarem, sobretot a partir de les 11, que ja sabeu que tornem a tractar aquest de què parla de tothom, avui dedicat en aquest art urbà a Londres, però ja sabeu que vos acompanyem des d'ara i fins les 12 en rigorós directe. directe a través de la ràdio i a través de la televisió. També tindrem qualque cosa una més en aquest programa d'avui, dia 11 d'agost, que farem com d'ahir fins les 12, acompanyats de Romina West, el control tècnic, amb Robert Mercè, Àlex Fortesa, Alejandro Rubio, a la realització tècnica, i també Yolanda Ruiz i Victòria Cerdà a la producció. Comencem.
Amb Joana Maroto.
I 15 minuts, començant la tertúlia d'aquest dimarts, dia 11 d'agost, una tertúlia que avui feim amb Elena Ballestero. Bon dia, com
Hola,
estàs?
Hola, bon dia, bien.
També saludam a Manuel Aguilera, com estàs?
Bon dia, bien.
Bon dia. I des de Menorca, Josep Pons Fraga, com estàs, Josep?
Hola, molt bon dia. Què tal, Joana?
Molt bé, molt contenta d'estar avui ben envoltada amb aquests companys tertulians amb qui farem tertúlia d'actualitat. No sé si heu pogut escoltar la notícia ara que comentàvem amb la Maria Antònia, aquesta retirada d'aquestes pintades d'aquest artista urbà, que han costat, la veritat, bastant de dobbers en els ciutadans, no?, de Londres. Algunes han costat entre 70 i 60.000 euros. Són unes obres que s'han retirat, sobretot perquè estaven fetes edificis protegits, tot i que també hem vist una garita de la policia convertida en una com una banyera de piranyes que no fa mal a ningú i també serà duita, en aquest cas, en el Museu de Londres. No sé què en penseu. Clar, aquí confronto una mica, no? Art urbà, però realitzat en un edifici públic, art urbà gratuït, però que costa també un tot més a la gent, perquè s'ha de retirar i s'ha de fer net en Sotto vez descontribuente.
Claro, supongo que te refieres a edificio público y no a edificio protegido porque tiene un valor patrimonial.
No, protegit. Ah. Bueno, pues que han visto algunas esglésies on s'han retirat.
Ah, vale. Bueno, sí, no, entonces entiendo que se retire. O sea, ya, creo que hay que priorizar la protección del patrimonio histórico como gran defensor de la asociación ARCA y todo la política que ellos tienen de eso, de igual que los búnkeres de Streng no se tienen que pintar, o si se pinta, se tienen que hacer protegiendo el de una manera que proteja el patrimonio, y eso, y los edificios históricos y tal.
Mira, aquí precisament ara en veiem una d'obra que està realitzada a una façana d'una església, on hi veiem un jutge que en sa massa copeja a un manifestant, no? També art reivindicatiu, que també mos sacseja i mos posa davant el mirall, però clar, confronta Elena amb allò que dèiem, no?, de realitzar aquestes pintades en edificis protegits, en aquest cas.
Sí, sobre el coste, yo creo que al final es lo de menos, sinceramente, porque estamos hablando de una artista cuya obra se paga a precios millonarios, ¿no? Si tenemos que hacer un balance de lo que cuesta quitar lo que unos llaman pintadas y otros llamamos arte en este caso, ¿no? Porque es verdad que a veces es difusa la línea, pero en este caso creo que no existe esta separación entre lo que es arte. Yo creo que es más allá del arte urbano, Banksy, ¿no? Y sus obras se venden por una millonada, o sea que al final cuesta dinero público quitar una obra que realmente aporta valor a la ciudad como destino. Dicho esto, creo que no es adecuado hacerlo en edificios catalogados, eso sí. Pero claro, con la excusa de los edificios catalogados, tampoco entiendo que se eliminen obras de Banksy de lugares.
Mira, aquesta que vos explicava, que és, no?, una garita convertida en com una peixera de piranyes, no? Que en aquest
a
cas
mi me parece fantástica y no creo que eso esté catalogado.
L'han retirada, ha costat en aquest cas 2.500 euros retirar-la, però segons sembla la col·locaran a un museu de la ciutat.
I la pregunta és per què, no? Qué mal hace eso. Esto no es un edificio milenario, no, o sea, está revalorizando.
Le está haciendo un favor a la ciudad, está mostrando o ofreciendo su arte de manera gratuita a la ciudad. Yo creo que hay que hacer como... Tenemos un Banksy mallorquín, que es René Maquela, que es el que hace los murales de Son Moix, pero claro, lo hace todo de manera, bueno, pactada con el Real Mallorca. Y bueno, ese tipo de arte que está en los murales, él ahora, que es un artista mallorquín, bueno, todo esto lo digo porque es amigo mío, ¿vale?
Pero hay más, que es verdad.
Y además, él ahora está haciendo los murales del barrio de Wynwood de Miami, lleva varios años subido a un andamio, ¿no? Que yo ahí siempre le hago la broma de que los profesores le decían, tu futuro está en un andamio, y es verdad que está en un andamio, pero bueno, que hace murales, pero de manera legal, en edificios donde se tienen que hacer. Ha hecho la Gioconda más grande del mundo, que se puede admirar ahí en Miami. Y eso, mientras no se perjudique al patrimonio histórico, los edificios catalogados, como dice Elena, pues...
De hecho, cada vez hay más ayuntamientos, perdona, que en Baleares están apostando por este tipo de arte, ¿no? Y hay festivales, por ejemplo, en Inca tenemos el street art.
Que y el Campi Cafort, en Saladina Fest.
Campi Cafort se ha colocado como un destino de arte urbano, ¿no? Uh-huh. Ya desde hace años también, y dando cabida a artistas de aquí y de fuera.
Anem escoltant en Josep, què en pensa ell d'aquest art urbà, que en aquest cas ha hagut de ser retirat d'alguns edificis de Londres. Josep, escolta'm.
Bueno, jo crec que tenia un Banksy, sigui a Palma, sigui a Ciutadella, sigui a Maó, li dona un plus a la ciutat i atreu visitants per l'interès d'un artista que té un reconeixement internacional. Vull dir, Banksy, hi ha tota una llegenda entorn d'ell, vull dir, i és una atracció. En aquest sentit, jo diria que a Londres, la darrera obra, aquesta estàtua d'un home que d'una bandera a punt de caure d'un pedestal, que està situada des del mes d'abril a Trafalgar Square, li ha costat a l'Ajuntament del districte de Westminster unes 60.000 lliures, 70.000 euros, entre posar valles de seguretat, manteniment i la vigilància d'un guàrdia de seguretat per vigilar que tindrà. Què passa? Que avui l'Ajuntament d'aquest districte de Londres diu que aquesta obra, aquesta estàtua de Banksy, és propietat de l'Ajuntament del districte de Westminster, perquè està situada, l'ha col·locada a un terreny municipal, i ara està estudiant mesures, opcions a mig, llarg termini. Al cap i la fi, jo crec que qualsevol obra de Banksy a qualsevol ciutat d'Europa, també que vengui a Balears, perquè no, posa una Palma, a Mos, Ciutadella, a Eivissa, bueno, tindria un interès i suscitaria una gran expectació. Després hi ha el debat de si ho ha embrutat entre cometes una façana o no, però al cap i la fi és una obra d'art, ha de ser respectada, i un Banksy és una atracció per als visitants, per residents i per totes les persones que vagin en aquella ciutat.
Un Banksy és un Banksy, hem que dir això, no a volta de fuga, està clar, i supos que com venim o que estem d'acord tots. Sí, com sigui, és una de les notícies que avui volíem tractar, que també tindrem en debat a partir de les 11, però hem de començar aquesta tertúlia parlant d'un altre tema bastant, aquests dies, òbviament, tractat i comentat. És l'eclipsi. L'eclipsi que es prepara per demà, és un dels grans esdeveniments de l'estiu, aquest eclipsi solar que preveu concentrar milers de persones de diferents punts de les Balears, especialment a Mallorca. Davant d'aquesta previsió, les forces de seguretat han preparat un dispositiu sense precedents. La Guàrdia Civil activarà totes les unitats disponibles a Mallorca i assumirà principalment la vigilància de la part forana i també de la mà. La Policia Nacional reforçarà la seguretat ciutadana i l'ordre públic, especialment a Palma, i també el control a ports i també aeroports. Els bombers de Mallorca, per la seva banda, mantindran actius els quatre parts de la Serra de Tramuntana i reforçaran la vigilància a Formentor. Es demana també evitar fer foc i que les persones que es desplacin a la serra ho facin ben preparades i sobretot anant molt alerta. A més, agents de paisà patrullaran les zones amb més concentració de persones per prevenir furts i altres incidents. El dispositiu posa damunt la taula una vegada més la capacitat de les Balears per gestionar grans concentracions de persones en un territori, ja ho han dit moltes vegades, molt tensionat durant els mesos de d'estiu. I també planteja el debat sobre fins a quin punt un fenomen extraordinari com aquest justifica mobilitzar tots aquests recursos públics. Què en penseu d'aquest desplegament? Òbviament necessari i d'alguna manera important per intentar prevenir qualsevol incident, sobretot foc, perquè estem en alerta, i qualsevol altre problema de mobilitat o de concentració de persones. No sé si vosaltres teniu previst anar a qualque banda en concret a veure l'eclipsi, si teniu ganes de seguir-lo o si optareu per seguir-lo a través de Vetres Televisió i de Vetres Ràdio.
Sí. Yo ya lo dije el otro día, yo lo voy a ver desde mi casa por la tele. A mí lo que más me preocupa es el peligro de incendio, ¿no? Es verdad que Baleares está preparada, y le pongo comillas al preparado para que no se escucha por la radio y no nos ve, ¿no? Para asumir esta cantidad de población, pero la pregunta es, ¿está preparada para que esta cantidad de población que está en la isla habitualmente en agosto se concentre toda en una misma zona de la isla, ¿no? Y ahí es donde me preocupa que los medios no sean suficientes. Es verdad que el gobierno ha hecho un plan de acción bastante importante, más allá del tema de las fuerzas de seguridad, y que recordemos que restringe los accesos a la carretera de la Serra a partir de las 3 de la tarde. Pero me da miedo que esto se quede corto, porque creo que el problema no es ya intentar que la gente no entre a partir de las 3 de la tarde, sino que la gente, sabiendo que a partir de las 3 de la tarde estarán cerrados los accesos, se vaya allí a las 9 de la mañana a coger sitio, ¿no? Y luego todos querrán salir una vez acabe el eclipse al mismo tiempo.
Es lo que va a ocurrir. Y algunos van a dormir, además, en la serra, ya directamente.
Por ejemplo, fijaros que el GOP ha cerrado la finca de la Trapa, la cierra mañana y pasado, precisamente para que no haya acampadas, para reducir el riesgo de incendio y la presión, la enorme presión humana, ¿no? que conlleva este fenómeno. Cuando ayer escuchaba que el GOP cerraba la Trapa, me acordaba de que los últimos dos grandes incendios que ha habido en Mallorca, antes de que habláramos de mega incendios, empezaron en aquella zona y no empezaron en la Trapa, sino en la finca de al lado, pero asolaron con todo, ¿no? Creo que es muy importante lanzar el mensaje a la gente que va a ir a ver el eclipse, de que no aparque de ninguna manera en una zona que no sea una carretera o un parking asfaltado, porque cualquier chispa, pensad cómo cómo han comenzado los últimos incendios en la península, y buena parte de ellos han empezado a partir de incendios que s'han propagat des d'automòbils.
Sí, sí, demanam des d'aquí també, des de IB3 Ràdio, IB3 Televisió, extremar les precaucions i evitar qualsevol tipus d'incident a poder ser, perquè, evidentment, se pot crear un foc en qualsevol petit...
un tubo escape un poco caliente que suelte la chispa aparcado en una zona que tenga... Basta ver cuando sales a las carreteras, ¿no?, cómo están los márgenes.
I Manu, dudes, haurà gent que se n'anirà a acampar, però això també des d'aquí han de demanar a la població que eviti fer-ho.
De hecho, és il·legal.
És il·legal, evidentment, i supos que també aquest dispositiu vetllarà perquè no hi ha gent que se'n vagi un dia abans això, a acampar i a la serra un dia abans per poder veure l'eclipsi.
Tu hablabas, Joana, de un despliegue, yo creo que es sin precedentes en la isla. ¿Cómo puede ser que controlen todos los accesos a la serra, que son decenas, por no decir...
Por coche no son tantos, ¿eh? Pero... Es que eso es uno de los problemas, que al final es una ratonera, es una carretera que tiene tres entradas y salidas principales, o sea, puedes entrar por András, puedes entrar por Inca, o puedes entrar por Pollensa, y quiero que piense el peligro que supone, si hay un incendio en aquella zona, sacar a media Mallorca de esa carretera en un momento de emergencia. Hay que ser muy prudentes.
Sí, pero están hablando de despliegues y de controles en muchas zonas sensibles, por ejemplo, la playa de Palma, que tiene también muchas entradas, y están, bueno, mis padres que están ahí, que yo iba a ir a verlo con ellos, los trabajadores de ahí, bueno, todos los vecinos están diciendo que si no tienes un QR, a partir de las 11 no pasas. Claro, entonces yo pienso, digo, ¿cómo puede tener las fuerzas de seguridad tantos efectivos para hacer tantos controles en el mismo día, por todo Mallorca? Y además pienso también en esos agentes que no van a ver el eclipse, ¿no?
Que va a ser... Que farà fent feina com a molta de gent.
Claro. Sí, 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 sí.
periodistes però... o, jo què sé, una persona que fa feina també a un restaurant, un hotel, i varen parlar precisament amb restauradors, amb associacions d'hotelers, i molts d'en això que també, d'alguna manera, han volgut assegurar-se de que els seus treballadors poden arribar a fer feina i poden sortir per tornar a casa seva. Vull dir que és un dispositiu de grans dimensions, sí, i de gran magnitud, en aquest
sí,
cas.
Sí, sí, però bueno, me gustará ver su efectividad en su momento, porque no creo... O sea, se me hace difícil pensar que hay suficientes efectivos para hacer controles en todas estas zonas sensibles, ¿no?
Sobre todo, perdona, pero a mí me preocupa mucho que no se están haciendo controles de acceso, pero no se habla de controles de aforo. ¿No es más importante que no se supere un máximo de personas en una única zona que controlar el acceso a esa zona? O sea, es lo que decía antes, si no se mira desde el día anterior.
Per no parlar, supòs també, de la gran quantitat de vaixells, embarcacions i gent que hi haurà a la mà. Josep, en el teu cas, no sé si tu has optat per seguir-lo a través d'IV3 o si ja tens un lloc seleccionat, triat, per anar a veure-lo. I què te sembla també aquest dispositiu?
No, jo crec que el dispositiu, al final, és necessari. Penseu avui en el cas de Ciutadella, perquè a la zona de Ponent de Menorca hi ha un gran moviment. Es calcula que la veïa de Ciutadella avui cap vespre hi pot haver unes 500 embarcacions que estaran entre fondejades, entre esport, a la zona cap a Pont d'en Gil, per veure aquest fenomen que ha suscitat una gran expectació. Aquesta gran afluència, aquesta navegació d'aquest gran nombre d'embarcacions ha suscitat preocupació i, evidentment, s'han de prendre moltes mesures. A més, a terra hi ha una sèrie d'indrets de Menorca, concretament a Faronati, que és al nord de Ciutadella, el Toro, que és la màxima elevació geogràfica de Menorca, el centre geogràfic i espiritual de Menorca, el cap de cavalleria, altres indrets on l'accés estarà restringit. També vull fer referència a que, per exemple, hi ha empreses que fan el seu negoci. El barco Don Juan, de Rutes Marítimes de la Cruz, sortirà avui cap vespre d'Esport de Mó amb 120 persones en navegació cap a la costa sur i fondejarà entre Silla de l'Aire i Vinibeca. Té capacitat per 250, però ho han restringit a només 120 passatgers. I me demanareu, i que val això? Cada un paga 120 euros per persona. Hi haurà un aperitiu, hi haurà també unes ueres homologades per evitar, evidentment, danys en els ulls i per poder mirar l'eclipse en el moment en què es pugui produir. I també tenim una altra empresa de vaixells d'oci de Menorca, que es diu Menorca Blava, que també ofereix una excursió amb un preu similar. En aquest cas, l'embarcament serà en el port de Ciutadella. Hi haurà moltes persones també que optaran per seguir tot el que és transmissió extraordinària que farà IV3 Televisió, que ha desplegat o desplegarà tots uns equips amb un muntatge, amb un dispositiu que hi haurà des de Mallorca, Menorca i Eivissa, que també permetrà i que serà, sense cap dubte, seguir el fenomen amb molta tranquil·litat i seguretat. Jo sempre dic que els jocs d'esplà de Ciutadella, les festes de Sant Joan, on es veuen millor, on et segueixen millor, són la retransmissió que ofereix IV3 Televisió. I avui cap vespre tu podràs anar a un indret concret, pot ser dins d'una barca, pot ser Faronati, pot ser el Toro, pot ser Silla de l'Aire, però si vols tenir una seguretat de veure-ho, serà aquesta emissió. I un darrer apunt, els fotògrafs, que fa dies que es preparen per obtenir la millor imatge del moment en què es produeixi l'ocultament total, perquè és un eclipsi total que t'ha parat sol, diuen que estan preocupats pels drons, que diu que els drons els hi poden fer malbé o poden afectar la qualitat o el resultat final de la seva imatge. Ara veurem de quina manera aquests drons poden afectar o no les imatges dels fotògrafs.
Veurem i esperam i desitjam que no hi hagi cap tipus d'incident. Evidentment, aquesta casa en farà també un gran seguiment, un gran desplegament, tant des de matí com s'hora baixa. El dia en aquest programa també seranam i et 5 dies. Dir-vos també que avui tindrem un fotògraf, en Rafael Blanc, que seran nosaltres, per explicar-nos també com s'ha de fer, si qualcú vol fotografiar aquest eclipsi, perquè no se pot fer de qualsevol manera. S'ha de fer també respectant una sèrie de normes. Ara hem de fer una aturada. Ja sabeu que a la ràdio escoltàvem en aquests moments el bisturí de Javier Alarcón, a la televisió escoltàvem uns anuncis i tot d'una tornem amb més qüestions aquí al dia.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. Si ya había oído desde esta frontera infranqueable que esto era Ceuta, insuflando ese apoyo de que todos somos Ceuta, y si después se escuchó algo peor, que Baleares es la misma Ceuta invadida, hoy no somos ni eso. Hemos dejado de ser Europa gracias a esa ciudad que ha pasado de autónoma para todo lo bueno a dependiente de todo lo malo. Una ciudad hecha infancia a la imagen y semejanza del presidente señor Sánchez, tomada al asalto por lactantes, sin otro reino que no sea la ubre electoral del chanclas. Menores que paga Italia, que empieza a pagar Europa toda vez que España ha desaparecido. Si la frontera de Europa está en África y la de Italia está en Marruecos, si África linda con Italia, es que usted ha desaparecido. Se ha cumplido el sueño del sátrapa y divino monarca alawí. Y si Europa financia desde Ceuta eso en lo que nos hemos convertido entre tumbonas, la noticia es que sabuesos Sánchez rastrean italianos aquí en Baleares para pedirles el pasaporte. Eso dice el titular. El ruinoso negocio de poner de frontera al hermano que te protege, al que paga, para que la disfrute el que cobra. El que te arruina el equilibrio nacional y tus fronteras con un parto de miles de mamantes. Incumplir el Tratado de Schengen y el Pacto sobre Migración Europeo de este año para que cualquier comunitario pague votos de ingeniería Sánchez. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a terminar persiguiendo a los legales siendo salvoconducto de toda esta ilegalidad? Donde el único Estado que queda es el de colgado por vacaciones de Sanchismo Sánchez, su peor versión. Y ya mañana, siempre colgantes. ¡As!
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos.
Esa sonrisa traviesa que vive conmigo.
Sé que pronto estaré en tu camino.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
Así que no me dejes caer. Sabes que
tornem a ser, seguim en directe a través de la ràdio, a través de la televisió. Això és El Dia i ja sabeu que en aquests moments, en aquesta hora, sempre feim tertúlia avui amb Elena Ballestero, Manuel Aguilera i també Josep Pons Fraga. Hem de parlar d'aquesta notícia que ens arriba de Colòmbia, un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat el país, l'oest de Colòmbia, i ha deixat, segons les darreres dades, al manco 132 persones mortes i centenars de ferits. El sisme amb epicentre a San José de Palmar és el de major magnitud registrat a Colòmbia en la darrera dècada. La força del terratrèmol ha provocat l'esfondrament de nombrosos edificis i ha deixat persones atrapades entre les runes. Les tasques de rescat continuen i l'exèrcit colombià ha mobilitzat 200 rescatistes per cercar supervivents. La situació també ha afectat les comunicacions i la mobilitat. 7 aeroports han suspès temporalment la seva activitat, mentre milers de persones han hagut de ser evacuades dels seus habitatges, fins i tot a centenars de quilòmetres de la epicentre a Bogotà. Així ho ha viscut i ens ho explicava el comunicador i company d'aquesta casa, Miguel Ángel Ariza, que viu allà, a Colòmbia.
Bueno, ara ha estat un ensurt molt gros, era les 7:34 minuts de matí, jo em trobava en aquells moments berenant i mos ha assustat moltíssim perquè ha començat d'una manera fluixeta. La peculiaritat que ha tingut aquest terratrèmol és que ha començat molt fluix i ha anat de menys en més en molt poc temps i ha durat molt de temps, ha durat un minut i pico. Han tingut estructures que són les més velles que hi ha aquí a la ciutat de Cali. Són 20 estructures que han col·lapsat. Allà on tinc el meu apartament és una zona nova i ja són apartaments antisísmics i estan preparats per aquest tipus d'ensurts. Els han evacuat, no han pogut entrar dins les cases fins a, que ha passat una hora per si hi havia rèpliques.
L'informatiu matí d'avui mateix, els nostres companys del Servei Informatius han parlat també amb Juan Pablo Blanco, colombià resident a Mallorca i director del diari Balears o Baleares Sin Fronteras. Diu que la comunitat colombiana frisa d'alguna manera de poder ja enviar ajuda al seu país.
Esperemos que sea así porque pues ya hay gente que está llamando al periódico, nos está tocando la puerta a ver qué iniciativas se van a tomar, pero también obviamente no se trata de ayudar por ayudar, sino que priorizar por las necesidades, ¿no?
Pues podria demanar moltes coses, no?, sobre terratrèmols. Evidentment, no som especialistes ni experts en terratrèmols, però potser la pregunta que ens hauríem de fer és què és el que es pot fer durant les primeres hores després d'un terratrèmol per salvar vides, no? I sabem com han d'actuar si, per exemple, això passa, si se produeix, perquè, evidentment, sempre parlam de llocs llunyans, però no sabem si en algun moment també mos pot afectar a nosaltres. Les nostres edificacions compleixen els requisits, per exemple, necessaris per resistir a un sisme de certa intensitat. Evidentment, les illes ja s'han volcat d'alguna manera en poder ajudar la comunitat colombiana. El fet de ser illes complica també més la resposta davant d'una gran emergència. Ara parlàvem també d'aquest protocol o d'aquest protocol que s'ha establert per protegir les illes o la gent de les Balears davant d'un eclipsi, però i davant d'un terratrèmol. Clar, són moltes les preguntes, no?, que mos podríem plantejar i que d'alguna manera també mos hauríem de qüestionar precisament per si qualque dia passa aquí a casa nostra, no?
Sí, bueno, priorizar sobre todo el rescate de las víctimas y nosotros como medios de comunicación tenemos que eso, respetar sobre todo la privacidad y a las familias y no intentar buscar el morbo ni el sensacionalismo y nada, y tener muy en cuenta que este tipo de tragedias empiezan por un número de víctimas bajo, ¿no?, hasta que se van registrando y puede llegar a cifras altísimas, como en Venezuela, que recordemos que ha superado las 6.000, ¿no? Y al principio pues hablaban de decenas. Pues espero que, bueno, que en Colombia no lleguen a esas cifras y nada, y luego intentar colaborar de manera solidaria, pues a través de ONGs y, bueno, y evidentemente el Estado español, ¿no?, a través de rescatistas, bomberos, etcétera.
Sí, perquè hem de assenyalar que aquí a les Balears hi ha més de 40.000 residents colombians, gent de Colòmbia que viu aquí i segurament estan molt preocupats precisament per com se troba la seva família i com se troba també fins i tot la gent del seu entorn i les cases, no? Hi ha gent que ho pot haver perdut també tot.
Sí. Sí, obviamente, en un mundo cada vez más global, ¿no?, pues las catástrofes también se globalizan, ¿no? Por suerte, mayoritariamente de forma solidaria, ¿no? Esperemos que esto no cambie, que no nos volvamos insensibles. Y respecto a lo que planteabas antes de qué pasaría si hubiera un terremoto en Baleares, es verdad que no estamos en una zona de especial riesgo sísmico, ¿no? Yo recuerdo que se ha notado ligeramente, o sea, se ha registrado
réplica,
algún temblor muy, sí, muy ligero alguna vez en Baleares, pero sí que es verdad que al final este tipo de catástrofes tienen similitudes, ¿no?, con otro tipo de catástrofes meteorológicas como puedan ser desastres naturales por inundaciones o por movimientos gravitacionales, ¿no?, que en los que, como tú decías bien, ¿no?, es muy importante saber que las viviendas están preparadas, ¿no? Una vivienda que resiste un terremoto está preparada para resistir una inundación grave sin caerse y está preparada para resistir un desprendimiento grave, ¿no?, sin caerse. En ese sentido creo que hay mucho por hacer porque Baleares por una parte tiene un parque de vivienda bastante envejecido, creo que la media son más de 40 años, ahora hablo de memoria, pero sí que recuerdo que hace tiempo que lo advierten, ¿no?, los expertos. Tenemos un parque de vivienda envejecido que, por lo tanto, tiene una alta proporción de viviendas que no están construidos con los estándares que se exigen ahora, ¿no? Y por otra parte tenemos un gran número de viviendas en zonas de riesgo de inundaciones y de desprendimientos, y creo que eso no hay que olvidarlo, no hay que esperar a que una catástrofe ocurra para tomar medidas, ¿no? Creo que es necesario revisar todo esto.
Josep.
Sí, jo voldria afegir que, mira, ara estigui cercant informació sobre, diríem, situació de Balears com a regió sísmica i quin és el risc, el perill que té. El darrer informe que ha fet públic l'Institut Geogràfic Nacional d'Espanya diu que Balears no és una zona amb una gran activitat sísmica i que el risc de que es puguin produir terratrèmols és baix moderat. Mallorca i Menorca serien les illes més vulnerables i concretament els municipis amb més risc, on hi ha petites falles actives, naturalment de molt de quilòmetres endins, subterrànies, són Campos, Sa Pobla, Palma Inca, Costitx i Sencelles. Però també vull dir una cosa. Segons aquest informe, sobre el risc sísmic de Balears, tot i que hi ha dificultats per veure amb exactitud quan es pot produir un terratrèmol, diu, la majoria d'estudis diu que cada 400 anys. Per tant, hauríem de comptar quin va ser el darrer gran terratrèmol que es va produir a Balears i tenir en compte aquesta mitjana, no és exacta, de 400 anys. També vull afegir que els arquitectes, constructors, tant el Col·legi d'Arquitectes de Balears com també les associacions de constructors han de complir una normativa antisísmica que s'aplica en els edificis de Balears, és d'obligat compliment. Hi ha un reglament que és d'obligatòria aplicació que jo poso sobre la taula si altres països, a Venezuela, a altres indrets, a Colòmbia, aquesta normativa antisísmica de prevenció per evitar que els edificis es puguin enfonsar i puguin col·lapsar, s'aplica. Com sabeu, el país on hi ha una major exigència en la construcció antisísmica és el Japó, precisament perquè és on hi ha un major risc. Però haurien de fer nombres a Joana Maroto, Elena Ballesteros i Manu Aguilera per saber que període de 400 anys, si mos afecta, o no mos afecta.
Mira, acabo de rebre un missatge del nostre company Albert Darder, Josep, i me diu que el darrer terratrèmol que se va registrar a Mallorca i que va afectar les Balears és de l'any 1851. Per tant, si hem de pensar 400 anys, òbviament no mos tocaria, però clar, tampoc. Això és exacte, ni són matemàtiques exactes. Va ser, diu, un dels terratrèmols grossos que hi va haver a les Balears. Bé, des d'aquí la nostra solidaritat, òbviament, amb la comunitat colombiana, esperam i desitjam que no hi hagi més víctimes mortals i que es pugui rescatar a totes les persones que han quedat entre les runes. També m'ha dit un Albert, perdoneu, que l'any 2003 n'hi va haver un de més lleu, però se referia en aquest de 1851 com a un dels més greus. Actualitzarem, en qualsevol cas, tota la informació referida a Colòmbia, però m'ho de permetre, van de fer una petita aturada per a la publicitat, per parlar també d'una altra qüestió, i és que Salut manté actiu o activat el protocol de vigilància pel brot de xarampió, la rosa, que en deim de manera col·loquial, detectat a Mallorca amb 6 casos confirmats, cap dels quals ha requerit hospitalització. 5 dels 6 afectats no estaven vacunats, la cobertura vacunal a les Balears en dediques del 91%, però els casos han augmentat en els darrers 2 anys. Salut ja ha iniciat el rastreig de contactes i insisteix en la importància de la vacunació. I ja vull demanar ràpidament, perquè hem d'anar a publicitat, perquè torna a augmentar la rosa, si és una malaltia que teníem controlada. Un 91% de vacunació és suficient. El turisme i la gran mobilitat de persones faciliten la propagació d'aquest virus. Hem de tornar a fer pedagogia perquè la gent no se relaxi i se vacuni, Elena?
Yo creo que la respuesta sí a todo.
Sí a todo, ¿no?
Sí, sí a todo. Todo. Evidentemente, cada vez tenemos más negacionistas, ¿no? Porque antes la gente no se vacunaba por desconocimiento, pero es que ahora, teniendo conocimiento del riesgo, se niega la existencia de ese riesgo, ¿no? Y eso es lo preocupante. Dar un apunte, porque a lo mejor hay gente, hay parte de los oyentes que no lo saben, que es que en los años 90 se administraron unas vacunas contra el sarampión de una cepa que después demostró no ser 100% eficiente. Por lo tanto, personas que hayan sido vacunadas en los años 90 deben revisar, consultar con sus médicos si tienen que ponerse un recordatorio. Uh-huh. Es algo que no sé, a lo mejor a lo que no damos tanta voz, ¿no? Pero que al final puede pasar también que estés vacunado y estés vacunado justo de aquella dosis que durante, creo que fue del 91 al 99, se aplicó en España y luego demostró que tiene baja eficiencia. No es que no sea eficiente, pero baja. Tiene menos eficiencia que el resto.
Manu. Lo que pasa es que eso, bueno, es para enfermedades que afectan sobre todo a niños, ¿no? Que sería, bueno la varicela...
El sarampión cosas. No afecta sobre todo a niños. Sí. Lo que pasa es que cuando, no, antes, sí. antes de estar vacunados es cuando lo sufren. No,
y que con más gran ets, pitjor pero, pasas.
Sí. Sí.
O sea, yo conozco un adulto, un chico que es profesor, cogió el sarampión porque sí. se lo pegó a un alumno y había sido vacunado en los años 90 y estuvo hospitalizado. Uh-huh. No sabía que tenía que volver a inmunizarse. Por eso lo digo con conocimiento de causa.
Es importante recordarlo.
Sí, bueno, pero son este tipo de contagios que es verdad que en verano, yo como bueno, he estado muchos años haciendo periodismo de sanidad, y había un tema de verano siempre que eran las enfermedades, los contagios de enfermedades atípicas. Y era por la gente que viene aquí en verano, porque hay mucha trasiego de personas de muchos países y siempre pues hay un foco de incluso de tifus, de enfermedades que no son típicas aquí y que hay que estar alerta.
Por desgracia, ¿no? Sí. Por desgracia empiezan a ser más típicas por esta movilidad global, ¿no?
Exacto.
Entonces no puedes confiar todo ni culpar al que viene de fuera. En este caso el inicio fue un niño, pero ha habido transmisión comunitària, ¿no?
De hecho, de 6 contagiats, 5 no estaven vacunats. He d'anar ràpidament en Josep un apunt sobre aquesta qüestió que han d'anar a publicitat. Josep, tu has passat la rosa.
No, molt breument, penseu que l'origen d'aquest brot és un turista menor d'edat i que va ser atès dia 9 de juliol, a urgències de pediatria de l'Hospital de Son Espases. I, efectivament, la majoria dels contagiats no es havien vacunat. Jo crec que aquest fet posa sobre la taula la necessitat de la vacunació, ser conscients i que cal prevenir i després també detectar tota la cadena de contagis perquè en aquest cas es pot transmetre 4 dies abans de detectar i 4 dies després. Per tant, jo crec que la vacunació és necessària.
Vacunació necessària. Ara sí, fem una petita aturada, tot d'una tornam. Hem de seguir parlant de més qüestions, entre d'altres, per exemple, la darrera hora sobre Ceuta i els controls als aeroports d'Espanya. Tot d'una tornam.
IB3 Ràdio és Dial.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. Metsol Públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
I 54, els controls fronterers amb Itàlia ja s'apliquen a Iden, que encara no, però sí que ja s'apliquen als aeroports i ports de les Balears, també. La mesura afecta viatgers extracomunitaris procedents de tercers països i estarà vigent en principi fins al mes de setembre. Els primers passatgers asseguren que els controls s'han fet amb normalitat. La decisió arriba després, ja ho sabeu, de que Itàlia mantengui controls similars sobre passatgers espanyols en resposta a la crisi migratòria de Ceuta. Ahir demanàvem als nostres tertulians, perquè semblava que ahir encara no s'havien posat en marxa aquests controls, si era proporcional, no?, establir controls fronterers com a resposta a una crisi migratòria. Avui vos demano un poc lo mateix a vosaltres. Itàlia respon amb una cosa, Espanya amb una altra. Què en penseu? Quin impacte pot tenir aquests controls en els ports i aeroports de les Balears i si era necessari haver d'arribar en aquest extrem?
A mí de pequeña me decían, si tu vecino se tira por un puente, tú te tiras detrás, ¿no? Creo que hay que retroceder y pensar. ¿Tiene algún sentido volver a las fronteras? O sea, desde mi punto de vista no lo tiene. Es evidente que lo hacen por una razón de marcar terreno, ¿no? Y intentar plantarse contra el que ha hecho el desplante. Pero si normalizamos los desplantes, al final creo que jugamos en contra del sentido común.
Yo sí que creo que en el juego diplomático tiene que haber consecuencias. Es decir, si Italia ha tenido un mal gesto hacia España, anulando el espacio Schengen, o cómo se pronuncia,
Schengen.
Que consiste en la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea y de algunos países asociados, ¿no? Como Suiza, ¿no? Donde, bueno, no hay controles, entonces hay libre circulación. Italia rompe ese pacto, nosotros tenemos que responder de alguna manera. Tiene que haber consecuencias. Tienen que haber que cuando se tiene un mal gesto hacia España, hay consecuencias. Y es verdad que es una pataleta, pero es verdad, y luego al hablar de controles de aeropuertos, por todas las informaciones que han salido, es verdad que son controles aleatorios de los vuelos que vienen de Italia, que son decenas, ¿no? Y más nosotros que tenemos conexión, Mallorca tiene muchísima conexión con muchísimas ciudades de Italia, son controles aleatorios para no entorpecer también el tránsito en el aeropuerto. Y a lo mejor, las informaciones que están saliendo que están pidiendo la documentación entre el 5 y el 10% del pasaje. Así que, bueno, es algo simbólico, pero para que vean que hay consecuencias y que si otro país lo hace, pues también...
Josep, també t'escoltam. Dir-vos també que avui el president de Ceuta se reunirà amb el ministre d'Exteriors mentre reclama que el govern central en un comandament unit per gestionar la crisi i defensa també, hem de dir, sobre aquest tema, defensa ha cancel·lat els permisos dels militars destinats a Ceuta a partir de dijous, aquest dijous mateix. Què en penses tu? Què en penses? Ell, Manu, parlava de pataleta, de geniada, no sé si penses el mateix o com no, Elena, penses que... no haurien d'haver resposta en la mateixa resposta.
Bueno, jo crec que el que ha passat a Ceuta i que no ha acabat, perquè ara hi ha la previsió, el comentari, de que dia 15 d'agost hi haurà una segona llau, una segona avalanxa, de veure si es arriba a produir o no. Però el que ha succeït i el que succeeix vol dir que l'Unió Europea no té política en matèria migratòria. No hi ha una unitat d'acció, no hi ha un acord entre Espanya i Itàlia que ha duit en aquest desencontre. Hi ha qüestions que estan sobre la taula. Ahir mateix, Itàlia i Dinamarca, la primera ministra, Giorgia Meloni, d'Itàlia i la de Dinamarca, Mette Frederiksen, aquest socialdemòcrata
fan públic un comunicat conjunt que diu que els immigrants sense papers són autors de delictes violents, narcotràfic i violència sexual. Tot això s'ha de posar sobre la taula. La Unió Europea no té una política migratòria conjunta i jo acabaré amb una pregunta que m'agradaria obtenir resposta. Quan visitarà el rei Felip VI Ceuta? Perquè el rei Felip VI encara no ha visitat Ceuta. Hi ha algú que li prohibeix? Hi ha algú que li impedeix? El cap d'estat d'Espanya no pot anar en aquesta ciutat espanyola? Queden moltes preguntes.
Idò, no te podrem respondre nosaltres en aquesta pregunta, Josep Pons Fraga, perquè ho hem de deixar aquí, però estarem molt pendents, no?, d'aquestes darreres hores que ens arriben procedents de Ceuta, també avui, com dèiem, hi ha aquesta reunió, i també queda en l'aire la pregunta sobre si Balears ha de participar en la reubicació de menors migrants que arriben a altres territoris, i també de si altres comunitats ho han de fer. Però serà en una altra tertúlia, vos hem d'agrair que avui hagueu participat en nosaltres, Helena, Manu i també Josep, i que vagi molt bé demà a l'Eclipsi, sigui d'allà on sigui que el vegeu.
Jo, si no se cae la tele, lo veré por allá. Per
IBTV, molt ben fet.
Esa es la apuesta segura.
Moltíssimes gràcies a tots nosaltres actualitzant les notícies i tot una tornada amb més al dia, aquí a IBTV.
IBTV.